Camins.
Parla un mite del barcelonisme.
Siempre he llevado muy bien con Bartomeu. Yo creo que para mí ha sido un presidente muy bueno para este club.
Un presidente muy bueno para este club, al Barça. Son paraules del mite culer a la Koeman Cup, el torneig de golf que organitza Ronald Koeman. A més, ha afegit que, clara, que ha hecho sus cosas, ha ganado sus títulos, pero yo no sé exactamente lo que ha pasado en los últimos años económicamente. Yo creo que Koeman ha fet moltes coses bones pel club laurana, que va marcar el golaç de la història de Wembley, que va agafar l'equip quan, en fi, es desfeia. I li he donat, jo, personalment, des d'aquest programa, en contra de la resta de l'equip, molt suport, fins i tot en les seves alineacions sense sentit i el seu joc ràcano. Però Ronald, amic Ronald, que sé que ens escoltes, de veritat, quines cosetes tens. Un bon president, Bartomeu. D'això se'n diu suport incondicional als amics. I molt sa tampoc es sembla.
¿Qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki. Hey!
Aquest és un tall que mai defrauda, eh? El tiqui-taqui de Ronald Koeman sempre ens dibuixa un somriure. Bona vesprada d'aquest divendres 8 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Una nova mirada cap a Girona, avui repetirem, per cert. Vàrem conèixer ahir detalls sobre l'església de Sant Romà de Lloret de Mar, que ara fa 500 anys, en són molts. Un temple que està declarat com bé del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. I mossèn Martirià Brugada, el seu rector, ens va atendre molt amablement. Dieu també d'un nou pas d'Ignasi Miranda per aquests estudis que ens va aportar el seu temps de diàleg, la realitat multiespiritual concentrada en 10 minuts. I dieu després també d'un Salvatore Aragonès fent preguntes molt guapes, preguntes de periodista. Sí, senyor. Adéu, Paula. Paula marxa a Sant Cugat ara mateix i ens saluda. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya, versió divendres, el dia que fa feliç Pol Marçà. Vinga, programa a modus de cirereta confitada de la setmana.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat amb Joan Puig, que d'aquí uns dies rebrà el sagrament de l'ordre per a l'exercici permanent del diaconat. Serà diaca, bàsicament. Una celebració que es farà a la catedral de Girona presidida per Joan Planelles com a arquebisbe metropolità. Quines seran les seves sensacions davant d'aquest moment? Segur que està eufòric. Ho descobrirem d'aquí res.
Continuarem amb...
Passem revista on amb els nostres benvolguts companys del setmanari Catalunya Cristiana fem un repàs als seus continguts més destacats. Avui, novament, amb la cap de redacció, Carme Munté, parlarem del cant gregorià.
Continuarem amb...
Arribarem a les 9 de la mà del terratrèmol Jordi Cerdà, també de Guillem Pursals, arigatú, per acabar la setmana a dalt de tot. Totum revolutum, la nostra tertúlia frenètica, opinions, comentaris, per acomiadar la setmana al nostre programa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
De què voleu que opinin els nostres tertulians? Ja sabeu que l'enquesta del dia els divendres no se podia saber. És justament sobre el tòtum d'avui, la nostra tertúlia boja, no ens escafem el cap i us donem diferents temes. De què voleu que opinin els nostres tertulians? Teniu les respostes a Twitter i volem saber la vostra opinió.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, amics, versió divendres, una mica d'entrevista social religiosa per aquí, una mica de setmanari per allà i amb un clímax, com sempre, sorprenent. Sigueu benvinguts al programa que tanca la setmana Ràdio Estel, l'Omega 3 de la casa. Des d'ara i fins les 9, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen, gairebé 10, de les 8 de la vesprada.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. I can't go on, I can't go on, no longer. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Girona, no te dejo de querer.
Joan Puig, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Què tal?
Molt bé, contents de poder saludar-te, un plaer. Mira, no expliquis
sí,
res...
Igualment.
Igualment. Nosaltres també. No expliquis res encara, però a veure si em saps respondre aquesta pregunta. Què sents més ara mateix? Il·lusió, vertigen, agraïment o responsabilitat?
Bueno, vertigen segur que no.
Vertigen no, eh? Tranquil·litat. Molt bé, això ja ho tenim. Il·lusió?
Sí, no.
Il·lusió?
Il·lusió, agraïment, sobretot, sí, uh-huh. Sí, això sí, i tant.
I responsabilitat també una mica, aquestes
bueno, tres? Bueno, sí, de fet, hem de ser responsables amb el que fem i fer-ho amb dignitat i fer-ho, doncs,
això
tal
és.
Com toca.
Eh? Correcte, molt bé. Sí, sí. Explica una mica, l'arquebisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, ordenarà el diumenge 17 de juliol dos nous diaques, Albert Gelis i Torró, de 61 anys, i fill de Sant Esteve d'Envàs, i Joan Puig i Gelis, de 66, i fill d'Anglès.
Sí, Joan Puig, Rigau, és.
Ah, Rigau, doncs mira, tenia jo aquí sí. Malament la dada. Això de... Normalment sempre dono un cognom, sí. I avui he arriscat amb els dos, i he fet malament, pel que estic comprovant.
Joan Puig, Rigau,
perfecte.
Sí, sí.
Ho deixarem en Joan Puig, eh? I així tot és
molt
més
bé,
fàcil.
Molt bé, estupendo.
Doncs us ordenaran per a l'exercici permanent del diaconat en una celebració que es farà a la Catedral de Girona, recordem, d'aquí uns dies, diumenge 17. Gelis viu a... No, Gelis no. Has dit Girbau?
Albert.
Molt bé. Viu a Sant Esteve d'Envàs, és funcionari de Correus, col·labora a l'agrupació de parròquies d'Olot i de Besalu, i d'altra banda, tu mateix vius a Banyoles i ets perit mercantil. Col·labores a les parròquies de Cornellà del Terri, Serinyà i Vilavenut, eh? I puntualment també a Fontcoberta i Melianta. La cerimònia viurà... Molt bé. La cerimònia viurà el seu moment culminant amb la imposició de mans i la pregària consagratòria, com està clar, en una missa que presidirà, com dèiem, Joan Planelles com a arquebisbe metropolità, ja que recordem actualment la diòcesi de Girona està pendent del proper nomenament d'un nou bisbe i té el sacerdot Lluís Sunyer com a administrador. Ens acompanya justament Joan Puig, que serà ordenat justament amb Albert Iaca la setmana vinent. Doncs un plaer saludar-te i a veure, Joan, te volia preguntar, una pregunta obligada, com vius aquest moment de l'ordenació diaconal i quines sensacions et recorren?
Bueno, és un moment on vius tranquil·litat,
sí.
Espiritualitat, uh-huh. Bueno, amb agraïment també.
Clar.
Tot aquest temps, doncs, bueno, la gent que ens han ajudat doncs, en la nostra formació, uh-huh. Arribar fins aquí, madurant la fe, madurant en aquest camí, doncs, bueno, per arribar doncs, fins en aquest moment.
Fantàstic. Ha estat un temps molt llarg de preparació, Joan, o no?
Bueno, sí, he estat formant a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.
Sí.
Porto ja 3 anys i una mica més. Uh-huh. Bueno, he anat fent assignatures.
3 anys, i, bueno, 3 anys, bueno, em sembla raonable.
He estat formant perquè te dona això confiança, te dona seguretat, te dona coneixement. Uh-huh. I això són aspectes molt importants, no?
Fantàstic, molt bé. Tot serà, evidentment, amb una litúrgia, amb una celebració eucarística. Què en destacaria, sobretot, del que serà la celebració?
Bueno, abans que res, agrair molt i molt al senyor arquebisbe de Tarragona, que es desplaci fins a Girona.
Sí.
Com tu mateix has dit, en aquest moment no tenim bisbe.
Uh-huh.
L'arquebisbe Planelles a Girona se l'estima molt. De fet, ja exercita el seu ministeri per aquestes terres,
sí.
De la seva vida.
Efectivament.
I, bueno, i aquesta celebració, bueno, penso que estaré acompanyat per gent que m'estimen, per gent que m'han ajudat a anar recorrent aquest camí, i, bueno, penso, doncs, viure això amb tranquil·litat, amb molta fe, i bueno, i amb agraïment, doncs, a totes aquestes persones que m'han ajudat a arribar fins aquí.
Clar que sí, com no pot ser d'altra manera. Com és la teva història vocacional? Com vas sentir aquesta crida al diaconat des de la teva realitat
sí.
Concreta, a nivell familiar, laboral, pastoral, personal?
Sí.
Com ho vas sentir?
Sí, sí. Bueno, com podeu imaginar, doncs, no sé si que passa el matí un dia i diu vull ser diaca, sinó que és tot un procés.
Uh-huh.
Un procés que jo penso que en el meu cas doncs, ja ve doncs, des de petit, des de jovenet, no? Sempre, doncs, he anat caminant per la vida, doncs, amb la fe, amb la pregària, doncs, ajudat també, doncs, per la gent que m'ha anat acompanyant al llarg del camí, perquè, de fet, la nostra vida es va formant amb la gent, doncs, que bueno, han format part de la nostra vida, de fet, no? I, bueno, doncs tot aquest procés, he estat uns anys també fent de voluntari a la Pastoral de la Salut. Això també m'ha ajudat molt, doncs, a veure l'amor de Déu i la seva misericòrdia, doncs, en el rostre, en la fe de molts de germans febles, malalts i necessitats. I això, doncs, bueno, un moment donat vaig sentir-me cridat a fer un pas més, doncs, bueno, per anar fent aquest camí de servei, amb humilitat, però amb la grandesa que suposa fer-ho en nom de Crist, podríem dir.
Per suposat, i tant que sí. Joan, de quina manera i en quin àmbit eclesial exerciràs inicialment el teu ministeri com a diaca? No sé si tens ja alguna dada, alguna cosa en vistes.
Bueno, això ja saps que depèn dels bisbats. Sí. El que passa que, bueno, jo m'imagino que durant... Deu ser, bueno, encara no fa ben bé un any, el bisbe francès, el seu sigui, doncs, estava ja molt feble de salut, doncs, va voler instituir-me els ministeris laicals i durant aquests mesos doncs, ja he estat fent celebracions de la paraula, poblets, perquè l'arxiprestat de Banyoles,
sí, sí.
Poblets, que bueno, pues, si no s'hi anés, si no se'ls convoqués a l'assemblea dominical, doncs potser es quedarien sense aquest servei.
Clar.
Doncs llavors doncs, va bé per reunir doncs, la gent que tenen fe, la gent que, bueno, que s'apropen a les esglésies, la gent gran, que els costa doncs, desplaçar-se a parròquies més grans on se fan celebracions. Potser doncs, es quedarien sense viure aquests moments. I bueno, si vas allà a celebrar la paraula, la comunió del cos de Crist, pregar, doncs, tot això doncs, ajuda, no? Doncs jo m'imagino que continuaré fent aquest servei amb alguna cosa més, ja que serà que com a diaca doncs, podrem fer matrimonis, doncs, baptismes, exèquies, ajudar els mossens de l'arxiprestat, doncs, bueno, tot allò que faci falta, bueno, i arribar doncs, com més gent millor, la gent que necessiti.
Molt bé.
Nosaltres no som pas més importants, simplement doncs, fem un servei que ajudi i ser un més de l'assemblea.
Que
caminar
sí.
Junts, que hem parlat tant últimament.
Cadascú amb la seva vocació. Joan Puig, viu a Banyoles, perit comercial, mercantil, i d'aquí poc més d'una setmana, diumenge 17, serà ordenat diaca, juntament amb Albert Gelis, amb una eucaristia solemne que estarà presidida per Joan Planelles com a arquebisbe metropolità. Joan, moltes gràcies per atendre'ns, molts ànims en la preparació fins que arribi aquest dia i una abraçada
moltes
forta.
Moltes gràcies, igualment.
Igualment. Una abraçada. Vinga, una pausa i la Munté, que està ja en aquest estudi, preparada, passem revista.
Sus buenos embutidos me quedo con Camprodon donde nació
Radio Estel Camins.
Vas córrer, davant
i és una sensació increïble. Et fiques en el barullo de la gent i la gent te crida, ja són aquí, i tu et gires, no veus res. I llavors tu veus les banyes del bou com que estiguin al costat teu, però no hi són al costat teu, no? Sí, escolta, cabetes, ajudeu-me, saps?
Amb Rafa Sanahuja.
Però cap al final, allò a prop de la plaça, perquè no t'enxampin.
Vas córrer igual 2 metres, Salvador?
I altres persones que expliquen coses.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
S'exposa tot entre la màxima exigència intel·lectual i una gran claredat.
Sí. El Dharma, ells mateixos venen a dir que el Dharma és l'ordre perenne, el Sanatana Dharma.
Camins.
Ràdio Estel.
Els Brahmanes, els Upanishads i després altres textos, sobretot també molts de la Bhagavad Gita, no?
I una gran claredat.
Sí. Expliquem històries.
Passem revista.
Ja sabeu, sempre us ho recordo, perquè està bé saber-lo, que això no és una secció sobre cabarets, ni cabareteres. Tot i que una mica de Showtime sí que ho és. Perquè rebem ara mateix al Camins la cap de redacció del Setmanari Catalunya Cristiana, la persona que doblega les voluntats de la seva redacció, els hi obliga a fer coses que no volen, i ho veiem molt a dalt, però per altra part ho fa moltíssima gràcia. Carme Munté, bona vesprada.
Per tant, m'has definit com una dictadora, però una mica
sí,
graciosa.
Dictadora, però amb estil.
Molta gràcia, molta gràcia, Fas, Rafa.
Gràcies. Ho intentem.
Som-hi.
Bueno, repassem, ja ho sabeu, cada divendres els continguts més destacats del Setmanari Catalunya Cristiana, els nostres amics, germans, i Carme, en aquest número corresponent, tenia una entrevista molt potent, molt especial.
Mira, un reportatge que ha fet una tocalla meva, una altra Carme, sí, podem dir, la Carme Escales, que és una companya periodista, col·laboradora de Catalunya Cristiana, que en aquesta setmana ha fet un reportatge parlant del cant gregorià.
Home.
Amb aquest títol tan evocador, que es diu La melòdica pregària que perdura en el temps.
Melòdica pregària que perdura en el temps. Dos punts. Cant gregorià.
Cant gregorià.
Molt bé.
I per tant, Rafa, si et sembla, podem parlar amb la tenim, Carme, que la és l'autora del reportatge.
La tenim, ha tingut l'amabilitat d'atendre'ns i la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Carme Escales, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per parlar-nos una mica d'aquest reportatge que ara ens presentava la Carme Munté. A més, crec que estàs en un lloc molt curiós ara mateix, no? Parlem amb una persona que ara mateix està a Alemanya, a Berlín.
Sí, he arribat per fer un altre reportatge.
Sí.
I bueno, aquest del que us parlaré, d'aquesta setmana a Catalunya Cristiana,
sí,
va néixer també aprofitant un dels meus viatges al departament francès de Sarthe, on vaig visitar un monestir benedictí i escoltant les vespres de Gregorià, uh-huh, dels monjos, doncs vaig recordar molt a l'època en què vam sentir tots els monjos de Silos amb els seus discos de Gregorià.
Ai, sí, això va ser un èxit total, Això va rebentar les llistes d'èxits, els monjos aquells.
Sí, i sembla que ja no ens en recordem, i jo, en aquest monestir benedictí de França, del departament de Sarthe, a prop de la ciutat d'Alemans, coneguda per les 24 hores del circuit de velocitat, però que jo visitava doncs, a nivell més cultural i vam tenir l'ocasió aquesta de conèixer aquest monestir benedictí que és preciós i tot l'entorn, doncs això vaig recordar molt també què va passar, no?, amb els cants de Gregorià que van entrar a tantes cases, a totes les cases, no?, uh-huh, de Silos. I llavors vaig proposar preparar una miqueta de ruta, una petita ruta de monestirs, santuaris, convents on encara podem anar a escoltar i estan encantats de compartir això amb tothom.
I de fet, Carme, hola, què tal? Bona tarda, guapa.
Bona tarda.
Amb quines comunitats has parlat o has visitat i que podem llegir el reportatge?
Doncs mira, bé, partint d'aquesta França, que la vaig descobrir en aquest viatge, vaig voler recuperar el fil de Silos per saber què fan ara, que ells continuen com sempre i amb les portes ben obertes per rebre tothom. Van explicar una miqueta la història, reconeixen que el boom del Gregorià i l'edició dels discos els va posar en el mapa, perquè abans no rebien visites, no es parlava d'ells, i ells continuen això oferint la possibilitat d'anar-hi a visitar-los, i de fet estan molt, molt oberts a que la gent hi vagi. I llavors vaig pensar, doncs mira, a casa també tenim a Catalunya uns quants llocs interessants per començar a Montserrat, no? Tant els nens, l'escolania, com els mateixos monjos, i després a Santa Maria de Solius, al Baix Empordà, vaig contactar també per confirmar que les portes són obertes per sentir aquests càntics, i que són la litúrgia clàssica de sempre. Per això també el títol, no? Em cridava l'atenció com això ha perdurat en el temps. Moltes coses canvien, la mateixa missa en llatí es va deixar de fer, però els cants estan allà, i és una connexió diferent, eh? És una connexió nova, que una cosa és anar a missa i una altra cosa és assistir a una sessió d'aquestes. Bueno, per acabar, els llocs que repasso una miqueta, Poblet.
Sí, de fet és la portada del setmanari, els monjos de Poblet a la capella de Sant Esteve, eh? Sí.
Sí, sí, vaig parlar allà amb el monjo de Poblet, Lluís Solà, que em va explicar, i ho detallem en el reportatge, doncs, aquest el sentit de les matines, les laudes, la missa, les vespres, i el sentiment d'ells també, com ho viuen, com què representa per ells. Al final és música i és una connexió sempre especial. Després també vaig parlar amb les Clarisses de Balaguer, que tot i que tenen alguns cants en gregorià, però bé, el reportatge el tanco amb les Clarisses de Balaguer, que també viuen la música, inclús elles les danses també, en la missa dels diumenges, com una part de connexió especial també, i de participació, perquè elles alternen cants molt coneguts pel poble, per gotjos que són coneguts pels propis feligresos, i el virulai també, i llavors, que bueno, és una manera de convidar també a la pregària, al final el cant, tipus de cant, el cant de la litúrgia és la pregària també.
I evidentment el reportatge gira entorn a la música, al cant gregorià concretament, però hi ha una fotografia justament de les Clarisses de Balaguer que tu estaves parlant ara, que em crida molt l'atenció, que és la dansa, eh? Hi ha una dansa de les Clarisses de Balaguer, perquè no ens oblidem que dins de la comunitat cristiana i del poble de Déu hi ha també una expressió de joia i d'aleluia, podríem dir, que és la dansa, i no només les fan les Clarisses, ho fan més grups i més moviments, i és curiós, no?, perquè sembla que ho tenim com una mica enfocat a altres religions, però la religió cristiana també dansa, eh?, com a manera d'expressar l'alegria.
Tens tota la raó, que això ens n'oblidem, i que sembla que només vivim els rituals com més íntims, més tancats, més apagats, i aquestes monges demostren a Balaguer que això que estàs dient, no?, que també hi és, el goig viscut d'aquesta manera i la manera de compartir, i a més elles ho viuen amb tanta alegria. Jo vaig parlar amb la germana Victoria Triviño, que parlant amb ella t'ho fa arribar, que ho viuen amb moltíssima passió.
I tant, i tant. I a més, en la imatge de Catalunya Cristiana es veu clarament, i segurament en el reportatge també. Carme, tenies algun altre comentari?
Sí, de fet, volia comentar a la Carme que una mica la conclusió, suposo que està d'acord amb mi en aquest sentit, que el reportatge el que explica, doncs, és que la pregària, el cant en la pregària continua ben vigent, però que també és veritat que és una manera de treure altres persones que potser, doncs, no formen part de l'Església, no són creients, però que se senten atrets, doncs, per aquest caire més cultural, podem dir, que també té el cant gregorià.
Exacte. Jo recordo, fa molts anys, havia anat al sud de França a visitar els monjos de la Trapa, I allà recordo que vam dormir a les cel·les, sí, com es pot fer a Montserrat, i llavors, clar, si dorms al mateix lloc, et lleves molt d'hora, molt d'hora, vol dir que sí, un ha d'estar acostumat a llevar-se d'hora, matina, i per sentir les matines, i és una atmosfera tan especial, i això jo crec que sobrepassa, el tema de si després tu ets més o menys creient, si vius més o no la litúrgia, si assisteixes a les misses, que la música és un embolcall de vivència que és molt especial. Jo penso que molta gent també participa d'aquests moments de pregària amb música des de l'espiritualitat pura i anar a trobar la calma, que també es troba amb la mateixa visita als convents. Jo sempre dic que els claustres són, jo penso que són desestressants de que t'ho demana. Estàs allà dins.
És un altre món. És un altre
pau,
món.
Et demana. Sí.
Carme, ja per rematar la conversa, mira, heu posat el focus en la persona, en la manera de pregar, tant la Carme Munté com tu mateixa, i també amb aquesta, tu ho deies, no, Carme, aquesta atracció que pot sentir una persona no creient cap a la bellesa, perquè al final és bellesa, de l'art de la música. Però jo volia destacar un altre aspecte del cant dins de l'Església, perquè al final és una pregària, el cant és una pregària més, i que es fa com una sola veu. És a dir, si l'assemblea canta unida, que de vegades costa, tu vas a una missa normal i escoltes que hi ha un grup que canta molt, l'altre que... A la gent li costa això. Però si veus una assemblea viva, rica, que canta com un sol cos, es fa molt palès el fet de que l'assemblea és el cos de Crist, no? I que hi ha una comunió entre tots els que estan allà.
Sí, mira, això Àngel Abarca, sí. Àngel Abarca de Silos,
sí,
ho diu en el reportatge, en una de les declaracions va comentar justament que ell l'omple moltíssim i fa sentir comunió. Aquestes veus, això mateix que acabes de dir tu, a l'uníson, i a més sense instruments, és la veu a pèl, no?
Sí, això és molt impressionant, sempre. Sí. Doncs, Carme, t'hem d'acomiadar, però ha estat fantàstic poder escoltar-te, que ens facis partíceps d'aquest reportatge que podem trobar en aquest número d'aquesta setmana del Setmanari Catalunya Cristiana. A la portada ja trobem aquest títol que li has posat, La melòdica pregària que perdura en el temps. I també m'agrada molt el títol que hi ha a dins, que diu Silenci es canta, Silenci es canta, que és com una contradicció, però en si mateixa té tot el sentit del món. Carme Escales, periodista, col·laboradora de Catalunya Cristiana i autora d'aquest reportatge sobre el cant gregorià. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Camins, a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. I vinga, Carme, tu i jo encara podem rematar una mica la secció i em pots destacar algun contingut més.
Mira, un altre tema del qual podem parlar és que aquesta setmana parlem d'aquest nou postgrau de cultura religiosa que ofereixen la Universitat de Vic i Vedruna a Catalunya.
Molt bé.
Aquest postgrau, recordem, comença el gener del 2023 i consta de 250 hores repartides en 5 blocs. Cal dir que s'adreça a educadors de les escoles amb el desig de formar persones capaces de comprendre i treballar el fet religiós de manera interdisciplinària. Escoltem Rafa, Ramon Rial és un dels coordinadors.
Hem buscat aliances, per exemple, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, que hem demanat doncs, que tècnics ens puguin fer les seves aportacions, i hem demanat professors també de la Universitat de Vic, però també d'altres institucions. I una d'elles, que també és present a Vic, i que ens sembla que és interessant teixir aliances entre educacions, és l'Institut Superior de Ciències Religioses, que aportarà també alguns dels seus professors.
Doncs aquestes són les paraules de Ramon Rial, coordinador d'aquest postgrau de cultura religiosa que ofereix la Universitat de Vic i Vedruna a Catalunya.
I deixem recomanar-vos una cita ineludible dels estius de Catalunya Cristiana, que són les rutes espirituals que fa el company Eduard Brufau des de fa molts anys arreu de Catalunya. I aquestes setmanes, ara acaba de començar-les, se centra a recórrer Tàrrega i, de fet, a conèixer el que és l'obra pictòrica de Josep Minguell, que recordem que acaba de ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi.
Doncs trobareu també aquest reportatge espectacular.
Espectacular,
també amb les
fotos i el text. Llegiu-lo, de veritat.
Les fotografies i el text val molt la pena. Doncs aquestes són les recomanacions d'aquesta setmana, els continguts més destacats que ens ha portat la Carme Munté, cap de redacció del Setmanari Catalunya Cristiana, i que ens ha visitat, com tantes vegades, aquí al Camins, cada divendres. Carme, mil gràcies.
Vinga, les bona setmana.
Ets molt amable.
Ja ho sabem.
Vinga, una pausa i totum.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Camins,
el magazín del vespre a Ràdio Estel. Totum Revolutum.
Com ens agrada acabar la setmana amb el Totum Revolutum. Quina gran idea van tenir, cap de vila i servidora de vostès, per fer aquesta tertúlia, per rematar la setmana, i estic molt content de portar-la endavant. 6 minuts que passen de 8:45 i és moment de saludar al ben tornat senyor Jordi Sardà. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Bona vesprada. Satura més el micro, Jordi, que així...
Satura, saturo.
La gent a casa disfruta amb la teva saturació. I plus ben tornat senyor Guillem Pursals. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Molt bé, ja m'agrada que... Veus amb quina senzillesa... És que, clar, hi ha moltes coses a aprendre, Jordi Sardà. Què tal tots, senyors? Com porteu, jo què sé, l'estiu, el juliol, la calor, la vida?
Bueno, ja queda menys per la fresqueta, jo estic molt content.
Ah, cada vegada es queda menys, no?
Un mes i mig ja està.
Però quan arribarà, Guillem, la fresqueta? Cap al novembre?
Algun dia.
Algun dia, eh? Algun dia llunyà.
Algun dia llunyà.
Ho veiem en la llunyania i amb il·lusió, eh?
Massa lluny.
Com deia aquell. Bueno, ara de seguida entrem en matèria, però vull aprofitar aquests minuts per fer un crossover que em fa moltíssima il·lusió. Podeu posar-vos els micros, sisplau, perquè l'altre dia a un programa que jo admiro, un programa que jo segueixo, un programa que m'encanta, un programa radiofònic que és competència pura i dura, en aquest moment s'està emitint, doncs Sònia Gelmà, companya periodista que de Catalunya Ràdio, em dedicava unes paraules, la podem escoltar.
Perfecte. Per cert, records del Rafa Saunauja, que és un oient del Tot Costa, molt fan sobretot del micromón que creem aquí al Tot Costa, i per això la Sònia és bàsica en aquest micromón. Doncs, que
la reina del
que...
micromón.
Exacte.
Del Tot Costa.
Que sàpigues que és un oient que m'he trobat avui dinant i, i l'he volgut saludar.
Has estat amable i
com
simpàtica.
Sempre, per tant, molt amable.
Si no canvi un...
Hem perdut un oient, doncs.
Exacte, perquè sí. Espero que hagis estat agradable.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa.
Tot Costa, Catalunya Ràdio, aquí a Ràdio Estel Camins, la Macedònia de la ràdio. Sònia Gelmà va estar molt amable, he de dir, molt amable amb mi, i això que jo la vaig abordar mentre ella estava a punt de mossegar una focaccia i va fer una paradinha, perquè, clar, li vaig dir, Sònia! I li vaig dir que m'encanta el Tot Costa, que m'encanta aquest micromón que creen, com els que queda aquí en el Totum, cadascú té el seu rol, i la seva particularitat, i Salmurri i Sònia Oleart, no patiu, que no perdeu un oient, sinó que guanyeu un fidel seguidor per sempre. Des d'aquí una salutació i enhorabona, perquè Tot Costa és meravellós. Enamoradíssim del Tot Costa. I ara sí, què us ha semblat aquest crossover? Us ha agradat, eh? Crossover Catalunya Ràdio, Ràdio Estel.
Bueno, sense... És marmelada per tot arreu.
Mermelada, eh? Mermelada de frambuesa.
Untada per tot arreu.
És que història de la ràdio.
Història de la ràdio, ja per sempre. Guillem Pursals, gràcies per la teva valoració. Bueno, de seguida entrem en matèria de l'actualitat, després d'aquesta, com has dit, mermelada radiofònica. Però sabeu que ens agrada posar-nos cada divendres en mans de la nostra audiència, que sempre és sobirana i sàvia, i demanem als oients que votin a les nostres xarxes socials per on volen que comenci aquesta tanda d'opinions. Per tant, en aquesta casa, en aquest programa, no digui xarxes socials, no digui heterocromia, no digui Incredible Woman, digui María José Mendoza. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ai, quin somriure. José, quin somriure, eh? Més maco. I que, és que es nota això quan somrius. Això Ignasi ho fa molt. Quan diu bon dia... Bon dia. Fa com una sonrisa i arriba, millora...
Amics i amigues.
Bon dia, amics i amigues. I tu has dit, hola, Rafa, una mica ignasiana, també. Bueno, a veure, que ens n'anem de mare, María José. La enquesta tuitera d'avui demanàvem perquè ens donin temes els oients i que hi la parròquia.
Sí, els temes han estat, amb el 18%, els Sanfermines.
Sanfermines.
Aquest no ha agradat massa.
Molt interessant.
No. Amb el 21%, pastilla per la ressaca, que, ojo, important.
Sí.
Amb el 25%, dimissió de Boris Johnson, el tema de setmana.
Sí.
I amb el 36%, el mort del ministre japonès.
La mort del ministre japonès.
Sí.
Parlant de la pastilla per la ressaca, hi ha gent al Cruïlla d'aquesta redacció avui, que probablement
molta
hagin
gent
passat per la farmàcia abans per interessar-se pel tema. Bueno, doncs ja tenim tema, no? Aquesta mort de l'exprimer... María José, moltes gràcies.
A tu sempre.
Com sempre. Ens trobem dilluns, que al final ja te tenim solventada. Ha mort l'exprimer ministre, no és ministre ara mateix, japonès, més, Shinzo Abe, ho he dit bé, Guillem, sí. Shinzo Abe, després de ser ha mort perquè l'han matat. O sigui, diguem-ho tot. No és que hagi mort espontàniament, sinó que l'han tirotejat en un acte electoral. Un home li ha disparat per l'esquena durant un acte de la campanya de les eleccions de diumenge al Japó. Tenim a un amant, a un filàntrop de la cultura oriental en aquest estudi, com és Guillem Pusals, i segur que ens pots comentar una mica en quines circumstàncies s'ha donat aquesta mort violenta.
Sí, el diumenge Japó afronta unes eleccions parcials a la cambra legislativa.
Sí.
Llavors el primer ministre, ex-primer ministre Shinzo Abe, estava fent campanya pel districte Ayara, i un exmilitar, diuen que ha sigut, se li ha gustat per l'esquena i li ha disparat amb una arma casolana.
Casolana,
Sí, sí, l'ha fet ahir. Dos trets per l'esquena. Un tret li ha donat al coll, l'altre tret li ha donat al cor. Llavors això ha sigut fulminant.
Home.
Per l'exprimer ministre.
Sí.
De fet, les primeres notícies que hi ha hagut és que no presentava cap signe vital en el moment de l'atemptat. Llavors ja quan ha arribat a l'hospital ha intentat ressuscitar, però no ha sigut possible, i s'ha certificat la seva mort.
Molt
la veritat
bé.
És que és...
I en aquest cas, Guillem, hi ha algun intríngulis darrere, o és un boig, senzillament?
No se sap, de moment.
No se sap.
Si mirem una miqueta la historiografia dels diferents assassinats polítics que hi ha hagut al Japó, sí que és cert que un dels últims vinculats sí que ha sigut, per exemple, vinculada a la màfia japonesa. Els últims tres o quatre han sigut amb gent que eren sicaris de la pròpia màfia japonesa que buscava venjança cap a representants polítics regionals o de districte. No se sap si la mort de Shinzo Abe també està vinculada en aquest cas, però de moment, els últims casos sí que apuntaven a que la persona estava vinculada.
En qualsevol cas, segurament tindrem alguna notícia més properament, i lamentem, evidentment, qualsevol mort, i en aquest cas violenta, doncs la de l'exprimer ministre japonès Shinzo Abe. Algun apunt que vulguis fer, Jordi Sardà?
Sí, no, en Guillem té tota la raó. La màfia japonesa sempre ha participat de la política i assassinant els polítics que se'ls ha posat per davant o que els hi posaven alguna mena de dificultat. Les famoses yakuzas.
Les yakuzas, sí, això és un terme que el tenim al cap.
Són absolutament perilloses, no té res a veure amb la màfia corsa, en riu-te'n i de la màfia italiana. A mi m'agradaria fer un petit apunt, i és que hi ha una curiositat amb el Shinzo Abe.
A veure, espera't, perquè els ullets de Jordi Sardà en aquest moment relampagueixen.
Sí, ja s'estan agafant el seient.
Quina és la curiositat?
Bueno, hi ha hagut quatre polítics a l'Àfrica, quatre presidents que es van negar a permetre la inoculació de la vacuna de Pfizer als seus ciutadans, i els quatre han mort d'una manera absolutament brutal, un d'ells decapitat brutalment mentre s'afaitava.
Això
és una broma, però han mort els quatre, la veritat, és així. Igual que el president de Haití, aquell famós president que també va ser tirotejat després d'un cop d'estat, es va donar la casualitat. El Rafa està rient, però...
No, però
és cert.
Estic rient per la broma de mentre s'afaitava, que m'ha semblat allà posada una mica pam.
Estreta de l'escurçó negre.
Sí.
Ah, de l'escurçó negre. Vale. Està molt bé la cultura popular en les nostres tertúlies. Per tant, tu hi veus tal vegada una mà negra, no?
Jo no sé si hi ha una mà negra, però que el Shinzo Abe és l'únic que va portar la invertina, que és una medicina que va permetre que el Japó superés el coronavirus sense haver d'inocular cap vacuna a ningú i amb un índex de morts absolutament ridícul, és cert. Que el Shinzo Abe ha fet una vacuna derivada de la verola sense haver-la de fer per ARN, és a dir, una vacuna tradicional que està sent un èxit, també. És una casualitat. Són aquelles casualitats tan rares. És el cinquè que es presenta, el cinquè...
Són aquestes casualitats, Guillem, que si tens una mirada una mica suspicaç, pots sospitar, no?
Home,
com a mínim.
Hi ha un fet que assenyalava, crec que era el Telegraf, aquesta tarda, i és el fet de la reforma de l'article 9 de la Constitució, que és que Japó deixa de tenir forces armades defensives. La supressió d'aquest article contemplaria que tindria forces ofensives, cosa que des de l'any 45... als Estats Units va posar aquesta clàusula a la Constitució perquè Japó no pogués declarar la guerra a ningú. Doncs diuen que ara hi ha un repunt, el casual de l'atemptat, a favor de reformar aquest article. I hi ha un fet curiós en això, i és que la persona que va obrir la caixa de Pandora de reformar la Constitució va ser el seu avi, que també va ser primer ministre de Japó.
Ah, imagina't, i ara una mica...
El primer ministre Kishi.
Bueno, un criminal de guerra.
Sí, però això...
però bueno, això és un detall menys.
És un
detall. És un detall.
És el Partit Liberal Demòcrata. No, o sigui...
Bueno, doncs, nois, ja hem fet aquesta repassada cap al món oriental, aquesta mort violenta de l'exprimer ministre japonès Shinzo Abe després d'aquest tiroteig en un acte electoral. L'hem vinculat en altres històries, però vull mirar una mica més cap a Occident. En aquell moment, un dels temes que proposàvem als nostres oients perquè també poder conèixer la vostra opinió és el moment polític britànic amb Boris Johnson, doncs en un estat de feblesa màxima després de tots els aconteixements que coneixem bé, no? És curiós perquè ara fora de micro parlàvem amb Guillem Pursals i em deia, tothom dona per fet, és com si ja hagués dimitit com a primer ministre.
Sí.
I no ho ha fet. De moment ha dimitit com a líder del partit.
I hi ha un apunt, i és que al Regne Unit el canvi de primer ministre no implica eleccions. Aleshores, no l'implica. Si el primer ministre no convoca eleccions, el canvi de primer ministre dintre d'un mateix partit, en el cas per majoria absoluta, perquè el Partit Conservador té majoria absoluta, vol dir que si el pròxim líder del Partit Conservador i el pròxim primer ministre del Regne Unit no vol, les pròximes eleccions seran el 2025.
Però llavors, jo que sóc un... que no... Jo que desconec aquest mecanisme, Guillem, Jordi, és a dir, i com s'arriba ara a... Si acabes dimitint, com tot sembla indicar...
Disculpeu. Ell ha dimitit de líder del partit. Ara s'obre el procediment de primàries del Partit Conservador. S'escolleix el líder dintre del procés de primàries. I és el líder del partit qui substituirà a Boris Johnson com a primer ministre.
Hi ha un mecanisme ja, eh?
Sí.
Al setembre.
Al setembre.
I mentrestant?
Campanya en primàries dintre del Partit Conservador, campanya dintre del Partit Conservador, Boris Johnson, primer ministre del Regne Unit, de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. Què passa si Boris Johnson no vol convocar eleccions? No es convoquen. I si el successor no les vol convocar, doncs té fins al 24 de gener de 2025 per convocar-les. És a dir, tot i l'escàndol, tot i l'assumpte del Partygate, tot i el Beergate, tot i tots els assumptes d'escàndols que hi ha hagut, si el primer ministre no vol convocar eleccions, els conservadors tindran majoria absoluta fins al 2025.
És curiosíssim, eh? I això està ben acceptat pel poble britànic? No es planteja...
Està establert així des del regnat d'Eduard III. Per tant, no hi ha cap mena de problema.
No hi ha problema, eh?
Vinculat amb això.
Endavant, des d'Eduard III, que estem en aquestes... Algun comentari? Bueno, no sé si teniu idea, Jordi, de qui podria substituir Boris Johnson.
Segur que el Guillem ho sabrà molt, molt millor que jo. Jo l'única cosa que puc aprofitar per apuntar és que els diputats que conservadors, els diputats tories del Parlament, no es deuen al Boris Johnson,
exacte,
no es deuen al líder del partit, sinó que es deuen a la seva... als seus electors, a la seva circumscripció electoral. Què significa això? Pues que hi ha una gran diferència amb el sistema britànic, que és molt independent, amb el nostre. El nostre seria impossible que algú fes dimitir el Pedro Sánchez, perquè li deuen la vida i el càrrec. En el cas del britànic, en el cas del britànic li deuen a l'elector.
Exacte. De fet, un dels mecanismes de pressió que hi ha hagut és que els diputats tories dels districtes que eren laboristes històricament han sigut qui més ha pressionat perquè Boris Johnson dimitís. Per què? Perquè els hi anava, en part, molta part de la subvenció del partit els hi anava en joc, de dir, tenir el primer ministre en contra i que el primer ministre no agradi als nostres electors ens perjudica a nosaltres. Per tant, pressionem perquè si salvem, com deia el Jordi, ens salvem davant els nostres electors. Perquè el primer ministre pot dir, en aquest sentit, pot dir missa. Com a líder del partit pot dir el que vulgui. El president del partit pot dir el que vulgui. Perquè si el candidat pot dir... Jo em presento igualment en aquest districte, ni que sigui marca blanca, i la gent el vota, aquest senyor serà diputat.
I ha guanyat 3 mesos, que ningú se n'oblidi.
Sí.
El Boris Johnson ha guanyat 3 mesos. Aquest home és capaç d'en aquests 3 mesos escombrar-ho tot cap a sota i guanyar-ne 6 més.
És un personatge digne d'observació, Boris Johnson.
A més, és descendent de turcs. Aquella gran...
Sí.
Una cosa que és molt curiosa. Ell no es diu Johnson, no sé si es diu...
De Pfeiffer.
De Pfeiffer es diu...
I Johnson, per tant, que és com un... Ho ha adquirit.
Boris Kemal de Feithor, sí, el nom que et sentés.
I a part era catòlic.
Sí.
I es va convertir l'anglicanisme per poder fer política.
O sigui, els líders polítics europeus...
al revés, que tenia Blair. Que es va fer catòlic quan va deixar de ser primer ministre.
Vinga, va, mirem cap a casa nostra, si voleu. Tenim pentinat el que és la política, lamentablement la política oriental, la política també europea. Però estan passant moltes coses als aeroports, amb les companyies aèries. A l'aeroport del Prat, aquest fa molt poc, han aterrat avions amb passatgers, però sense cap maleta. Sí, repeteixo. Han aterrat avions amb passatgers però sense cap maleta. Durant la pandèmia, diversos aeroports europeus van decidir acomiadar la plantilla fixa, i ara els aeroports com el del Prat en paguen les conseqüències. Això són coses que ens ha explicat Jorge Gómez, coordinador del sector aeri de Comissions Obreres a Catalunya, aquí a aquesta casa, als matins amb Pol Marçà. Tenim la situació dels avions, ara en el moment en el que normalment arribarà, i està arribant, perquè totes les companyies aèries estan dient que la demanda de bitllets és en xifres molt, molt semblants a la prepandèmia, al moment en què encara no havia esclatat la pandèmia, però els recursos dels avions i de les companyies i dels aeroports estan minvats i no es refan. Clar, això té conseqüències no només per a les persones, que potser és una minoria, que agafen un avió, sinó d'alguna manera també per l'economia, per la imatge d'un país, per...
Molt positives, voldràs dir.
Positives?
Absolutament. Jo crec que aquí darrere hi ha una estratègia brutal d'algun tipus d'emprenedor que deixa la roba d'aquesta gent en un altre aeroport o a casa seva i, per tant, arriben aquí amb els calçotets i les sabates i han d'anar a comprar roba. S'han d'anar a comprar tot. Roba, sabates, pintes, ulleres, qualsevol cosa. Una tovallola per anar a la platja, un banyador... O sigui, jo crec que és brutal, això. Ens afavoreix molt.
Afavoreix el comerç local i la proximitat. És... No, però on deuen estar aquestes maletes? Debat filosòfic, on estan aquestes maletes?
Un magatzem.
Si realment van existir, de veritat aquí és la màgia.
És que el fet, el món dels aeroports...
De les maletes.
I de les maletes i de les companyies aèries té moments i té coses... Jo encara estic sota l'estat de xoc del concepte overbooking. O sigui, és com si tu vols anar al cine... pagues la teva entrada, però quan arribes allà et diuen no, el cinema està complet i no pots passar, però no tornarem els diners. Com a molt podràs tornar un altre dia a veure la pel·lícula o una altra pel·lícula o el que vulguis. Però avui no la veuràs, perquè està el cine a tope. Com és possible que aquesta pràctica... És un negoci...
Té lògica. A mi m'ha passat. A mi m'ha passat fa uns anys, sí, a Àustria, precisament.
A Àustria?
Sí.
Bueno. I què va passar?
Bueno, doncs que arribaves allà i l'hotel et deia, mira, escolta, hi ha overbooking, hem fet més reserves de les que teníem i comptàvem amb que algú no es presentés. Oh, sorpresa, s'ha presentat tothom. I també va passar a Londres. I vaig acabar dormint en un hotel molt que havia agafat bastant bo.
Tenies la maleta?
Tenia la maleta en aquest cas, però perquè encara no estàvem amb el tema de l'ecologia. Perquè, és clar, portar una tovallola i la roba des de Barcelona fins a Londres gasta molt CO2.
Ah, per tant, tu esperaves que a l'hotel tinguessis una tovallola i
no tenia res. De fet, em van posar el quarto les rates a sota de tot, literalment, a la bugaderia.
Bueno, és igual. No dic res. Com veus el tema del moment dels viatges, de l'estiu, dels aeroports, Guillem? Com ho veus tu?
Crec que és com una moda de cada any. És a dir, igual que ja hi havia el Gran Prix... Ja
el Gran Prix és el programa
de
Ramon García,
sí,
Ramonxo.
Igual que hi havia la vaquilla de l'estiu i els pobles barallant-se, hi ha el turista perdut al mig de l'aeroport que és entrevistat amb una senyora...
És com un clàssic, és com el Caganer, torna el Caganer,
sí,
cada any.
Sí, és, no? Com un... I vostè home, no, miri, jo anava a Palma. Ja, i com és que ha acabat a Marrakeix? Jo he seguit una cua i he pujat a l'avió. O sigui, és així, és a dir, és una bestiola... Aquesta persona entrevistada és una bestiola de l'estiu, com un costumari català, és el senyor que va a l'aeroport i agafa un vol.
Guillem, permeta, mentre es portin els rellotges d'alta gamma, la resta és absolutament prescindible. Després ve la vaquilla aquí, que són torejats, que venen els lladres i els hi foten el rellotge.
Per cert, en aquest programa no s'estén de res i volem que la gent estigui molt informada. Us podem anunciar, l'equip d'investigació del programa, capitanejat per Ferran Capdevila, em diu que torna el Gran Prix aquest estiu, capitanejat per Ramon García i el youtuber Ibai Llanos. Per tant, ho petarà absolutament i tothom estarà veient el...
Veus? Torna el Gran Prix, torna el turista perdut, torna la crisi de les maletes...
Tot torna.
Tornen els menes apunyalant els turistes...
N'hi ha de tot. Més coses. El doctor Robert Guerri creu que la quarta dosi de la vacuna arriba tard. Parlem una mica de pandèmia, perquè sí que és cert que és un tema que hem deixat una mica aparcat, perquè les vacunes han fet la seva tasca, perquè tal vegada hi ha una mica d'immunitat de ramat, etc. Però el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar ha explicat també a aquesta casa que la situació ara, com ara, és una mica complexa, perquè quan les coses semblaven controlades hi ha hagut subvariants del virus que s'han anat imposant a les variants anteriors i s'escapen de les vacunes. A mi em crida l'atenció una cosa. No veig a la gent, en absolut, preocupada?
No.
Però per què hem d'estar preocupats? Tots hem passat el coronavirus.
Hi ha overbooking als hotels, hi ha overbooking de vols.
A Sant Fermín.
Les places. Sant Fermín és abarrotat.
Tothom. Problema.
Per tant, ja el coronavirus, la Covid-19, és una o sigui, un virus més.
Sí, és que està aquí. Més, s'ha no? quedat... o sigui, la gent ha perdut la, no la por ni el respecte.
Hi ha gent que no, és que hi ha un, sector...
Però no vull entrar en el fet de dir la por o el respecte, sinó la gent ja conniveix amb ella. És a dir, està aquí, no podem fugir d'ella, no t'està a la volta del xamfrà esperant-te, no, és a dir, aquesta visió l'hem de deixar enrere, però sí que està, s'han de prendre certes mesures sanitàries, higièniques, que poden haver-hi, hem de fer cas, en certa mesura, als experts en aquesta matèria,
sí.
Però si mirem les estadístiques, si mirem els vols, si mirem tot, veiem que la gent no té cap mena de preocupació al respecte.
Vosaltres ho viviu en tranquil·litat, per exemple, Jordi?
Absolutament, amb normalitat i tranquil·litat.
I veus que no hi ha motius, que de moment s'estan fent bé les coses... i que la tranquil·litat ha d'imperar i hem de seguir endavant.
Jo estic molt tranquil perquè abans posava el Twitter, posava la televisió i et deien avui s'han mort 1.000 persones.
Totalment, això s'ha perdut.
I
ja
clar,
no tenim.
Ara no t'ho diuen. No. Hi ha 1.500 persones a les UCI, si entra algú més i ens s'haurà de treure el que sigui més vellet i el tirarem a un carretó. Clar, tot això ara ja no passa, gràcies a Déu. I als hospitals.
Però aquest alarmisme ha desaparegut? És a dir, va desaparèixer l'estiu passat? Va desaparèixer el Nadal? Sempre desapareix quan toquen vacances?
Sempre.
És que... Però és així, és a dir, no, les xifres diuen unes coses, el relat és un altre, i això és important també destacar-ho.
Doncs ja hem d'anar acabant, m'encanta la tertúlia frenètica, hem tocat molts temes avui, m'encanta conversar amb vosaltres, i és una manera fantàstica de rematar la setmana, però vull treure un tema que jo crec que també està...
Ja l'estava esperant.
Jo crec que està també en boca de tots, perquè Rigoberta Bandini anuncia que deixarà els escenaris una estona llarga. Passada la tardor, les seves declaracions han estat que n'estic una miqueta fins al cony de les coses i ja no puc més. De les coses, no ha concretat, però sí que ha dit que està fins al cony. Bueno, com valoreu aquesta retirada? Una retirada de temps és una victòria, Guillem?
No la trobaré a faltar, perquè fa uns mesos que tampoc sabia que existia.
Correcte. Tampoc és
I soldado que huye sirve para otra guerra.
Doncs jo crec que amb aquestes dues valoracions sobre la retirada de Rigoberta Bandini no la trobaré a faltar perquè tampoc em calia conèixer la seva existència i la podrem utilitzar per a l'altra batalla. Podem rematar aquesta tertúlia. Senyor Guillem Pursals, arigato, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Senyor Jordi Sardà, Jordi Sardà, moltes gràcies. Pensa que ens queda un tòtum, o dos com a molt. Això s'acaba.
Estic emocionat.
Estàs emocionat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i passeu bon cap de setmana. Vinga, recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol que tanca la setmana, amb un home més mochilero que pocholo. Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. Avui hem descobert que no li agrada l'estiu. No t'agrada l'estiu, Maria José? Ens has tingut enganyadíssims. Amb la raga avui ha fet un atac virulent cap a l'estiu. Maria José Mendoza sempre a les regnes de les xarxes socials. I Manel López... Aquest que ens puja al fader. A les vies de soia el muntatge musical. Us deixem amb... està Pere avui? No està la Carla? Quina sorpresa. S'ha marxat. Ha marxat a Cruïlla, la Carla. Hauran passat per la pastilla contra la ressaca perfectament. Doncs Pere Juventí Balcells, que ara mateix us informa de tota l'actualitat. Ja veurem si a les 11 fa el típic informatiu d'autor que ens tenia acostumat la Carla. Pels que ens escolteu en la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Pels del directe, bon cap de setmana. Demà, recordeu, edició dels millors moments, el The Very Best Of d'aquesta setmana de la Macedònia de la Ràdio, cap a un quart de vuit de la vesprada. I nosaltres que marxem agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio. I dilluns, si TH no canvia de lloc la ràdio perquè no la trobem mai més, ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.